Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a un nou programa de l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. I us acompanyem aquesta estona, la Toni Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel, com sempre, i avui, convidada especial, la nostra companya Maria Pons, autora de la música i les veus d'aquest programa. Maria, benvinguda aquesta setmana.
Moltes gràcies. Hola, què tal? Com anem?
I ara sí, comencem el programa escoltant aquest àudio. Doncs ara ho sentíem. Comencem el programa amb una doble celebració, perquè el Barça de futbol s'ha proclamat campió de la Lliga F 2023-2024 i es converteix en la novena lliga de la història del Barça femení i cinquena consecutiva. I també destaquem el títol de la Copa de la Reina de Waterpolo, que ara taparà a mans del Sant Andreu. Primer títol de la seva història.
Analitzem primer els dos partits del campionat de la Lliga F. Les blaugranes aquesta setmana han tingut doble cita. Primer, jugant dimecres passat contra el Madrid CFF i després jugant dissabte contra el Granada, en la que era la primera ocasió de convertir-se matemàticament en campiones de Lliga, i així va ser, no ho van pas desaprofitar. El partit contra el Madrid CFF va acabar amb una golejada a favor de les catalanes per 8-0, amb gols d'Alexia, Mariona, Pina, Vicky, Brooks, Torrejón, en aquest cas per partida doble, i Dona Batlle, ben repartit. En aquest partit, Patri va celebrar els 300 partits com a blaugrana i a l'inici es va fer el passadís per part dels dos equips a l'equip filial blaugrana, flamant campió de la primera federació, a la segona esglaó femení del futbol estatal. I aquest dissabte el Barça es convertia campió de Lliga en guanyar 1-4 al Granada amb dos gols de Rolfo, un d'ells de penal, i gol de Brons i Graham Hansen. I per part del Granada, gol de Laura Pérez, també de penal. Comentem breument els dos partits i passem a valorar el títol de Lliga, si us sembla. Ja que en aconseguir un títol hem de parlar més de la globalitat.
Sí, en principi el partit del Madrid CF no era per aquest resultat tan avoltat, no? Perquè el Madrid CF, que era cinquè a la classificació, a dos punts de zona Champions, es jugava també el seu, però al final, a part de l'encert que va tenir el Barça, no, la primera part amb el 5-0 aquest, en els 45 minuts, jo crec que el Madrid CF també va fer moltes rotacions i reservar titulars perquè igual aquest partit ja el donava una mica com perdut i es reservava pels altres, no? Tot i així, vaig veure un Madrid CF no molt intens i el superencert del Barça amb, bueno, destacar que van marcar, no?, 7 golejadores diferents i 2 gols de la Marta Torrejón, i amb un domini total del Barça, evidentment.
Jo he de dir que aquest partit, ja que l'has introduït així com separat, és curiós perquè és d'aquests de golejades de 8-0, però és d'aquells partits que jo m'avorreixo. En canvi, sí en venga, plan... un mes, però no veus res especial. Vull dir, és com... És massa fàcil. I en canvi, a la tornada de la Champions... Mira, només va ser un resultat molt més curt, però jo m'ho vaig passar molt més bé.
És que t'ho anava a dir, clar, veure aquest partit del 8-0 després de venir de l'emocionant, no?
Clar.
La tornada a les semifinals contra els Chelsea, que va haver-hi de tot, la vermella, el penal, no sé què, saps, si que et jugues la classificació per una final, doncs clar, no, d'emoció cap. és la Lliga F que tenim.
Sí, sí.
I el Granada, doncs mira, l'equip que porta el Roger Lamesa, que ho hem comentat moltes vegades, no, el català, ex-entrenador de l'AEM, Lleida. Uh-huh. Per cert que dissabte van jugar l'anada de la primera semifinal de l'ascens a primera divisió entre l'AEM Lleida i l'Espanyol femení, la segona categoria, va guanyar l'Espanyol 0-2. Ara la tornada la faran el pròxim cap de setmana al camp de l'Espanyol i després el que guanyi jugarà la final per l'ascens amb l'altre guanyador. I bé, que l'equip del Roger Lamesa s'ha vingut a dalt, no? Ha fet uns números dels últims partits. Jo el vaig veure molt consistent en defensa, tot i així també, 0-3 al minut 38, no? Amb els gols de la Rolfo, la Bronze i la Graham. Uh-huh. Van tornar a veure la Rolfo i la Ona per la mateixa banda.
Correcte.
I Alexia de titular, no? Un teòric 11 titular, donava descans a les altres teòriques titulars. I bé, MVP de la Rolfo, amb aquestes dues assistències, no?, i el gol. I res, pues, campions de Lliga i a celebrar-ho.
A veure, jo el que m'ha agradat veure d'aquests dos últims partits, quan ja se sap que vas a la final i que d'allò, bueno, clar, a partir de les rotacions, totes les jovenetes, diguéssim, totes les que també estan al bé, no? O sigui, han guanyat la Lliga i han guanyat la Lliga. O sigui, han guanyat les dues Lligues, no? N'hi ha algunes, sí. Vull dir que això és per aplaudir-ho.
Sí, sí, molts caps de setmana doblaven. Anaven amb el primer equip el dissabte i el diumenge amb el bé.
Correcte, llavors...
Tot i així, és una càrrega logística de... físic i també mental d'estar distribuïdes.
Sí, correcte, sí, sí. O sigui, que això que fa és que em dona una tranquil·litat de cara al futur que flipo, no? Llàstima, o sigui, el que m'agrada molt d'aquest entrenador des de que hi és que sempre ha comptat amb totes i sempre ha tingut a totes enxufades, tant les que se suposa que hi han de ser com les que no. I això fa que quan hi han hagut lesions, vaja, jo no ho he notat en cap moment, ni en la manera de jugar, ni en les golejades, ni... Bueno, sobretot, clar...
Però és la fórmula, no? Que els diem als entrenadors, no? És el a llarg plaç, de que al final has de fer rotacions amb el volum de partits que tens, els compromisos de seleccions, i sort que tenim, o sort o desgràcia, no? Tenim aquesta Lliga F, que al final ha pogut rotar molt amb les del, amb els del B, saps? I que han respost molt bé les del B, no?
Sí, sí.
Que a llarg termini et surt a compte no tenir un 11 titular i poder motivar totes per lesions, per descans de jugadores, per motivació i per també motivació a les del filial, no? Per veure com responen en una primera divisió.
Sí, sí, saps? Sí.
De fet, ja esteu responent la següent pregunta que tenia preparada per vosaltres, que és que si valorem la temporada, que ja heu començat a valorar-la, un nou títol de Lliga a la cinquena consecutiva ja diu molt, no?, això de l'equip. Bueno, he introduït això perquè seguiu comentant el...
Però ja m'ha entrat a comentar el títol.
Sí.
No, que el resum és el domini total del Barça en aquests últims, que podríem dir, 5, 7 anys, perquè són 5 consecutives, però que no és més que el reflexe de l'aposta que va fer el Barça el 2015-2016 en la secció, no? Que, uh-huh. que va apostar en un pressupost que és, bueno, és per riure amb els números del masculí, però que li va sortir bé i que, sí. justament com comentava, no sé, ara fora micros, em sembla, micros, que estan salvant el club en aquests moments tan delicats, no?, amb el masculí, que tothom s'està tirant amb el femení a animar-lo i tal, no?
Sí, sí. Jo, de fet, hi ha una frase que sempre tinc unes ganes de dir-la, que és que n'aprenguin. Que ja sabem tots de qui és la frase, no? Pues que n'aprenguin també. No sé, vaja... que sí que té molt de mèrit els 5 lligues consecutives, és el mèrit, clar, evidentment del Barça, perquè si no hagués treballat per professionalitzar la secció fins a tal punt que tenim ara aquests resultats, no? Clar, això no hagués passat així, suposo, no? Però també és molt de mèrit de tots els altres clubs que...
No estan apostant el que s'hauria d'apostar i el nivell és el que és.
Correcte. Correcte. I fins i tot això, si compares pressupostos, dins del Barça també passa. Però bueno, això és un altre tema, no?
Bé, però...
Però com a mínim, sí, hi ha hagut aquesta aposta real i de creure-s'ho i, bueno, ara falta... Clar, si tinguéssim una federació que treballés, no?
En tot cas, ha fet una aposta i com a mínim els números els acompanyen.
Correcte.
Vull dir, en el fons ara estem amb aquesta celebració de títol, diguem-ne, més enllà del propi títol del Barça, estem veient que si s'inverteix aconsegueixes resultats.
Correcte, i ara tenim la prova, o sigui, ara no es poden dir, no, clar, és que això és una utopia, no, perdona?
Bueno, ho segueixen
tots dient. Els vídeos.
Ho segueixen dient, que el femení no ven. Ho segueixen dient, perquè després ten l'altra part, que és el rival... directa de tota la vida, no, el Real Madrid, que sí que ha apostat, no té el pressupost dels 11 milions del Barça, però igual té 10, però no és una aposta real, perquè a nivell d'estructura, a nivell de recursos i tot això, no és una aposta real. No sabem res de les lesions que passen al Real Madrid, no hi ha aquest community manager que, saps? I el pressupost, o sigui, s'han gastat calés, perquè han fitxat jugadores pagant, que la diferència de pressupost no està, em sembla que era el quart o el cinquè pressupost d'Europa, el del Real Madrid. Però no sé si ho gasten els tècnics o no sé.
Ja que estàveu parlant del tema pressupost i de l'aposta real o no per l'equip de futbol, només cal mirar els números, com estan els classificats, i és que entre el primer i el segon, que és el Real Madrid, el Barça li treu més de 10 punts, però és que el Madrid, respecte al tercer, que és l'Atlètic de Madrid, també hi ha 10 punts més, com a mínim. Llavors ja sí que els següents ja sí que estan més enganxats a punts, però és que només amb aquesta diferència de punts ja et diu molt de la inversió que hi ha al darrere o no, i de l'aposta que hi ha al darrere o no.
Sí, però jo crec que una cosa és l'aposta que tu puguis fer a nivell econòmic, no? Que si només ho mesurem així, mira el Madrid. Vull dir, no és una aposta real, no? I l'altra està en l'aposta de voler millorar la competitivitat. És a dir, que les jugadores entrenin amb unes certes garanties, que tinguin unes certes garanties a nivell de l'elit que se'ls suposa, no?, que se'ls ha de donar, no? O sigui, si elles han de ser jugadores d'elit, doncs aquesta elit s'ha de... O sigui, han de tenir els recursos.
La professionalització ha d'estar a tots els nivells, no només amb la inversió en jugadores.
Correcte, correcte. No és només anar a comprar la millor jugadora de no sé on.
En tot cas, escolteu, que estem en un programa de celebració. La Lliga l'acaben ara mateix amb 26 partits, 25 guanyats i tan sols un empat. 118 vols a favor, ara mateix porten, per 9 en contra. Amb 18 vegades la porteria s'ha quedat a 0. I, evidentment, ja sabem la màxima golejadora aquesta temporada i que a la Lliga F ha fet un rendiment espectacular, la Gryan Hansen, però després, a continuació, tenim a la Salma Parayuelo amb 17 gols, 3 assistències, però després Clàudia Pina amb 12 gols, 5 assistències, i la següent seria ja Aitana Bonmatí, Mariona i l'Alexia, tot i que ha jugat menys minuts. Llavors, us anava a fer una petita enquesta a veure si sabíeu qui era la jugadora amb més partits i més minuts jugats ara mateix.
Jo t'ho sé dir, perquè m'ho he mirat.
Jo diria l'Aitana, però no ho sé.
Està a prop. Digues, Toni.
Jo he llegit que era l'Aitana, però que la Pina és la segona, molt a prop, la segona en Lliga F, eh?
Sí, només Lliga F.
Lliga F és la Pina, molt a prop de l'Aitana.
La que en principi té més partits és la Clàudia Pina, i més minuts, 1.688. De minuts jugats. L'Aitana la segueix de ben a prop amb minuts jugats, que són 1.646. I la tercera de minuts jugats seria Ona Batlle, amb 1.594. Què pensava? Jo tinc la sensació que la Clàudia Pina no se l'aprofita prou, però després veig aquests números i dic, doncs potser sí. Doncs potser sí.
Aquest any sí que he jugat molt, sí.
Clar, igual la trobem a faltar igual en els partits aquests top.
Exacte.
Però, bueno, jo torno a dir, l'Aitana es va passar 4 anys sortint des de la banqueta, saps? O sigui, la Pina està consolidant-se en el primer equip i té unes condicions que ens farà gaudir, no?, de si la tenim molt de temps aquí.
I després de jugadores que més partits han jugat, que també m'ha sorprès, perquè no és la proporció que jo tenia al meu cap, és la Mariona, amb 26 partits també, empatat amb la Pina, i la següent, la Marta Torrejón, 24. Que no sé si teníeu aquesta percepció que havia jugat tant la Marta Torrejón.
Mira, hi ha un tema clau també, que és la selecció. La Marta Torrejón, el no anar a la selecció i teòricament no jugar de titular en aquests partits top, tot i que ha jugat algun...
Correcte.
De la Champions ha jugat algun partit de titular. El tema de les rotacions ha fet que jugadores que en principi tinguessin un segon un paper residual o de banqueta, al final a les rotacions i a la Lliga F fa tenir aquests números, no? Perquè és que les han necessitat a totes.
Totalment d'acord, sí.
I si heu parlat de partits i minuts, jo ara parlo de lligues. perquè si l'Alexia ha aconseguit la seva 8a lliga, és la jugadora que més en té de la plantilla, Marta la 7a, Mariona la 6a, Graham Guijarro, Mapi, Aitana i Paños han sumat la seva 5a, i l'entrenador gallec, Jonathan Giraldez, abandonarà la disciplina blaugrana sense haver perdut cap de les tres edicions que ha disputat. Porta 3 de 3. Així que escoltem també les seves declaracions.
Molt content, per suposat a nivell personal, una altra lliga, la gent dona per suposat que hem de guanyar, no?, tots els partits, tots els títols, però bé, la gent que estem a dins sabem tota la feina que hi ha darrere, totes les complexitats que tenen la temporada, però bé, estic molt orgullós, estic molt content, gaudim moltíssim, perquè crec que estem fent una temporada meravellosa, i el que hem de fer avui és celebrar-ho. Crec que és important quan guanyes lligues, quan guanyes títols, celebrar-ho, i després a preparar el que queda de temporada. Ara mateix el que volem és compartir amb tota l'afició aquest moment. Tindré la possibilitat la setmana vinent de poder ensenyar la Copa a la nostra afició, però volem que des de Barcelona puguin celebrar-ho. Nosaltres ho farem aquí avui a Granada. S'ha donat així la competició per guanyar la Lliga fora de casa, però té tot el mèrit del món, i el que hem de fer ara és celebrar al màxim possible per demà tornar a reconnectar-se i preparar la final de la Copa de la Reina. La regularitat, no només de la temporada, és de les últimes temporades. Quan vaig arribar el 2019 al Barça, tota aquella inversió que s'havia fet en staff, en metodologia, en entrenament, crec que s'estan recollint tots els fruits de totes aquestes temporades passades, i parla bé de la secció, parla bé del club, de la inversió, parla bé de la manera de treballar, de la manera d'afrontar.
Bons números per Giraldez, no?
A veure...
De fet, el propi Jonathan Giraldez, a banda dels seus números, que ara que dirà la Toñi, sí, però... mira, ha comentat el tema inversió que estàvem comentant fa un moment.
Sí, sí, exacte.
Digues, Toñi.
No, que a veure, des que va agafar l'equip és com, per un entrenador, agafar un equip així és que et toca la loteria, no? Perquè un equip que ja està fet amb els recursos que té, la projecció que té, les jugadores que té, al final és bueno, li va tocar la loteria, i el que parlàvem de les oportunitats. I vinc a dir que no tothom té aquesta oportunitat.
T'anava a introduir si amb aquesta oportunitat podem tenir alguna novetat al respecte.
No ho sé, jo no... Ja sé per on vas. Jo sé, l'únic que sabem és que la Natàlia Arroyo no renovarà amb la Real Societat, de mutu acord, i que, clar, evidentment, no, oficialment no sabem res de l'entrenador de l'any que ve del Barça femení, el segon, el
tot
tercer,
i que ja vam fer un programa, sí, en què... s'havia filtrat,
sí, sí,
la,
sí,
figura de qui havia de ser l'entrenador, però
I vam,
vaja,
i vam
com
parlar
que són això...
oportunitats, no? Que,
correcte.
Clar. La Natàlia queda lliure, no ha dit res d'on va. Ah, l'altra pista. Va treballar amb el Bar Vives a la federació, o sigui que es coneixen. Uh-huh. Experiència té a la Lliga F. Ara ja no sé què més es necessita per tenir aquesta
oportunitat. I l'estil de joc...
Exacte,
i sí, conèixer
sí.
El club també ho té.
Sí, 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 que no serà desconegut per ella, que té condicions, però...
Falta l'oportunitat, no?
Exacte.
Crec que ha quedat força clar pels comentaris que hem fet que nosaltres seríem pro Natàlia en el programa.
Sí, sí. Yep. Home, i tant.
Ara ja, aquest divendres vinent, ja ha partit el Johan a 8:45 del vespre contra l'Atlètic Club de Bilbao, on es farà, com ha dit el Jonathan Giraldez, es farà la celebració del títol amb l'afició. I tanquem aquest primer apartat de futbol parlant de l'altre equip català de la Lliga F, Llevant les Planes, que aquest diumenge s'enfrontava contra el cué de la competició, l'Sporting de Huelva, i és un partit que va acabar 1-2 amb gols de l'Agmari i Laura Martínez per part del Llevant i Patri Ojeda per part de l'Sporting. Amb aquest resultat, combinat amb la derrota del Villarreal, surt de la zona de descens. Com ho veiem, això?
Home, en principi, bona notícia pel Llevant les Planes per aquesta combinació de resultats, però a veure si és suficient, perquè el calendari no el té massa bé.
Queden Exacte. Encara uns quants partits.
Sí. Era un partit de sí o sí, perquè l'Sporting Huelva està descendit ja. També va perdre la setmana passada amb el Betis. I, ostres, si diumenge no sumaven els 3 punts, era com que no es mereixien estar primera. I m'ha semblat això, que s'ha donat una mica conservador, ja pensant més en a veure, anem a assegurar una miqueta, no tenir aquests errors, i de fet ja porten...
Anem a assegurar 3 punts.
De fet ja porten 2 partits posant-se per davant en el marcador, i aquesta vegada 0-2 al minut 77, que ha sigut suficient per tot i el 1-2 al minut 88, no? Bé, doncs 3 punts molt importants, i esperem sorpresa, perquè li toca el calendari dels de dalt, Levante, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat, o que guanyin els 3 punts contra el València, a casa del València.
I ara sí, passem a parlar de la Copa de la Reina de Waterpolo que va guanyar el Sant Andreu en un enfrontament amb l'Astralpool Sabadell, amb un resultat de 13-12, primer títol de la història de la secció femenina de Waterpolo i amb una remuntada èpica, déu-n'hi-do al Sant Andreu.
Doncs sí, eh? La veritat és que el Sabadell va anar per davant el marcador durant tot el partit, però podríem dir que va ser en els últims 8 minuts, que anaven 9-11 a favor de les sabadellenques, que el Sant Andreu va anar anotant fins a obtenir la victòria al final del partit. Moltes felicitats al Sant Andreu pel seu primer títol,
I tant.
Vinga, i tenim una altra bona notícia. A la primera de futbol sala Iberdrola, partit espectacular de l'Escorts Ubaé amb una victòria històrica, 6-4 davant les líders, el Pescados, Rubén Burela, imbatudes fins avui.
Pam!
Gols per part de les jugadores de l'Escorts, de Laura Oliva, Marta González, Laia Rojo i els tres gols finals de Lucía Gómez. Els quatre gols de l'equip del Burela van ser marcats tots per la Irene Samper. Ara les barcelonines van d'escenes en la classificació a 3 jornades per acabar la Lliga, en la permanència matemàticament ja aconseguida, no?
I seguim amb els play-offs de la Lliga Femenina Endesa de Bàsquet. Doble partit aquesta setmana pels equips que enfrontaven les semifinals. Dijous a Fontajau, partit magnífic de l'Espar Girona que va guanyar 73-61 al Perfumeries Avenides.
Un partit que segurament poca gent imaginava, i més després d'una primera part en què el Perfumeries estava constantment per davant el marcador. I un Girona que va poder reduir a la mínima la diferència, però no suficient com per acabar neutralitzant les rivals. Ara, en la segona part, quan semblava que les salamantines tenien el control del partit, es va capgirar tot. Les de Rigoberto Íñiguez guanyaven en defensa, va semblar que canviava la seva mentalitat i van aprofitar el joc interior per alimentar el marcador, amb una diferència notable. Però
sí, doncs aquests 12 punts de diferència els donava un clar avantatge per al partit de tornada de diumenge a Salamanca, però no, realment no va servir de gaire aquest espectacular partit que van fer.
No, és una llàstima. Les gironines van perdre 82-51 a la tornada de les semifinals, donant el passi a l'avenida per la final. I així s'ha acabat, diguem-ne, la temporada per l'Uni.
Però tenim una bona notícia pel que fa al bàsquet, i és que, ho comentàvem la setmana passada, finalment tindrem 4 equips catalans a la Lliga Femenina Endesa, gràcies a que la penya va guanyar l'Estepona 55-64 en la final del play-off d'ascens. Així que felicitem el Joventut de Badalona des d'aquí.
I en l'hoquei Lliga Iberdrola, aquesta setmana passada es van jugar 2 jornades consecutives, el dimecres 1 de maig, la 23a, i dissabte passat, la 24. De la jornada 23 destaquem la victòria dels 3 primers classificats, 7-1 el General i Palau contra les Roces, 7-0 l'Esneca Fraga contra l'Alcobendas i 3-2 el Telecable contra el líder Grip Mataró.
I en la jornada 24 tampoc fallen els 4 primers classificats, victòries pel General i Palau, el Telecable, l'Esneca Fraga i el Vilassana Cop d'Ivars. Per sota, derrota de l'Alcobendas que tanca la classificació i l'iguala de penúltim, ja matemàticament equip de la segona categoria. I la lluita per evitar l'última plaça de descens està entre les Roces i el Benvibre, que precisament s'enfrontaran en la propera jornada.
En rugbi es va reprendre la Lliga Iberdrola que es troba en els partits de quarts de final de l'última fase i on es troben els 2 equips catalans que van guanyar la jornada. El club de rugbi Sant Cugat guanyava 26-17 al Genova Cocos Rugbi i l'ABR Futbol Club Barcelona, que s'enfrontava al club de rugbi El Salvador, guanya 23-25. Per tant, tots 2 equips passen a les semifinals, tot i que encara no tenim data pels partits.
I acabem amb l'handbol i parlem de la Lliga Guerreres Iberdrola, en què el CAC 7 Granollers es troba actualment en la lluita per les places de la 5a a la 8a posició. En el primer encontre contra el Caja Rural Aula Valladolid, les de Granollers van perdre 27-34. I és que, com el propi entrenador Robert Cuesta va comentar després del partit, han estat un equip a ratxes i que jugant així no poden guanyar cap rival d'aquesta lliga. Ara estan disposades a fer autocrítica i preparar la Copa de la Reina, que es jugarà el proper cap de setmana a Sant Sebastià.
I això és tot en aquest programa d'avui. Acomiadem el programa felicitant el Barça i el Sant Andreu.
Ens tornem a trobar el proper dimarts a les 9 del vespre. Esperem que amb més notícies esportives i bones com aquesta setmana.
I recordeu que podeu escoltar el programa als principals serveis de podcast i al web hemvingutxquedarnos.com.
I agraïm avui en directe la música i veus de la Maria Pons i els serveis tècnics de Ràdio Mollet.